Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Pop-up amb Mariola Vinarès.
Hola a tothom. Avui he quedat amb la coach Lloberes, amb la Carme Lloberes. Tinc preparada per ella una sorpresa. Fa 5 anys em va demanar de desaparèixer d'internet. Avui li he portat un especialista. Però abans de portar-lo a l'estudi podcast, l'enxampo a les portes de Catalunya Ràdio i li faig escoltar la ficció pop-up. A la ficció d'avui, el Dani i la Judit continuen tenint problemes amb la seva identitat, però sobretot problemes a l'hora de recordar. No et perdis la reacció Lloberes a la ficció pop-up d'avui.
Capítol 4. Records falsos.
Mira, París... Te'n recordes de la pluja al Pont Net?
I tant. I el maleït paraigües blau que no aguantava obert.
Ai, sí. Mira. Un moment.
Digues.
Això és vermell. No era blau.
Discrepància emocional detectada. Vols actualitzar el teu record fotogràfic?
Com vols que actualitzi el record?
Dani, fes zoom. El mànec de l'olor paraigües. Una mica més. Aquí! No hi veus res estrany, tu?
Hosti, sí, que tinc 6 dits!
Error visual menor detectat. Recomanació? Ignorar-lo per mantenir el benestar emocional.
Vull veure les fotos originals. Les tinc al disc dur.
Accés denegat. Contingut classificat. Risc per a la seguretat nacional.
Em venen al cap unes imatges de sirena i molt de soroll...
Diu sí. Recordo que la gent corria cap a nosaltres. Què és aquesta merda?
I la Berta?
Compartir records no autoritzats és un delicte tipificat.
Ens estan esborrant la memòria?
El vostre record ha estat actualitzat per protegir-vos. Índex de seguretat, òptim. Índex de felicitat, més del 12%. Continueu gaudint de la vostra programació habitual.
Mama... Què era aquell soroll?
Perdona, filla, ja l'hem abaixada.
Què? Ens queda temps per un episodi de la sèrie o ja s'ha fet molt tard?
Esclar, esclar, Mariola, això és el que ens passarà a tots d'aquí a molt poc temps. Jo no hi estic absolutament d'acord.
Dani, David Bagés. Judit, Alma Alonso. Veu polsera biomètrica, Mariola Dinarès. La resta de veus són sintètiques, creades amb la IA de l'empresa catalana Haidini. Guió, Emma Mussoll. Muntatge i músiques, Joan Arenyes. Producció, Júlia Estals. Direcció i presentació, Mariola Dinarès.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
Hola, Lloberes, com estàs?
Ei, què tal? Bona tarda.
Tu em vas dir fa 5 anys...
Déu-n'hi-do.
...que volies desaparèixer d'internet.
I torno a repetir-t'ho, si vols, eh? I si tu tens la manera de fer-ho, insisteixo, perquè per mi ningú m'ha demanat permís per ser-hi. I llavors jo entendria que primer demaneu-me permís i després que jo vulgui que es publiqui el que jo vulgui.
Tu fas alguna cosa per no deixar rastre digital?
No, però cada vegada més demano no sortir públicament doncs a determinats llocs. Això que només si tinc ganes de fer faràndula, faig faràndula, però no m'agrada que se'm gravi i se'm pengi i se'm utilitzi perquè les coses tretes de context em posen bastant tensa.
Doncs va, anem a veure què hi ha de tu, perquè si obrim el google.cat i posem Carme Lloberes,
ai,
el primer que surt és la Viquipèdia. He intentat buscar per tot arreu la teva edat i no hi és ni a la Viquipèdia.
Ja hi som. És veritat que me la vaig fer treure, perquè és que entenia que la gent publicita unes coses que jo no hi estic d'acord. És a dir, jo, tothom sap que sóc atemporal i que, per tant... Què rius? No, no, però jo veig que no sé per què han de posar una data que llavors ja condiciona tothom en funció d'aquesta data. Quan és una data, jo quan dic que sóc atemporal és perquè jo he nascut aquí, però si hagués nascut en algun altre lloc del món, segurament la comptabilització de la meva edat no valdria el que representa que aquí és la manera de fer. No?
A la Viquipèdia posa que ets del segle XX.
Ni això m'agrada, perquè, per exemple, podria ser, ara quin segle estem, el 21, doncs jo podria ser del 22.
Bé, escolta, et presento aquest que riu aquí. Avui fem un cafè amb en Josep Coll, és advocat, fa 20 anys que lluita contra la pirateria i la reputació digital de marques i persones, és un crac, amb Repescan fa aquesta feina. Hola, Josep, com estàs?
Doncs pues molt bé, molt content que m'hagis convidat a parlar amb la Carme, que és una institució a Catalunya, doncs pues molt content.
Una institució, ja.
Escolta, home, sí, Carme, estava no somrient, però tu creus que podem fer desaparèixer del tot les lloberes d'internet?
A veure, ara faig una mica de metge digital, clar... Esto es un todo nada. O això es fa, hi ha gent que vol desaparèixer a internet i ho treballem i ho fem.
Sí?
Però clar, primer has de deixar de publicar tot i després...
I això ja no publico res.
Ja, però si estàs aquí a la ràdio... Això... La gent que vol sortir d'internet normalment són gent que no té l'exposició mediàtica que tu tens. Normalment són gent que té por de la seva seguretat, o sigui, gent que tiene dineros.
No anem per aquest camí. Jo no tindria pas cap tipus
però, de... Clar, abans parlàvem de dir quiero que desaparezca la meva edat, però no quiero... Clar, controlar es pot fer, però, clar, desaparèixer parteix
tot,
un punt...
Tot.
Clar, però llavors tindríem que demà deixar tot, no sortir a la ràdio...
Ah, vols
no
dir que mai se morir?
No, deixar la vida pública,
no,
el que
o
se
jubilar,
llama...
pel que estic veient.
Mira,
no?
Clar,
no
s'hi val. Sempre ens donen...
Deixar de publicar, total.
Sempre ens donen uns quants consells, no? En plan de reputació, de vigila. Si no vols aparèixer a internet, no publiquis a les xarxes socials. Per exemple, home, seria clar, un consell genèric o el que sigui, no? Però tu, Josep, l'altre dia, quan et vaig trucar, vas dir, escolta, hem d'aconseguir això, que fa anys que m'ho demana la Lloberes. I tu em vas explicar una tàctica molt laboriosa que a vegades feu servir d'hores i hores i dies de feina, que em va semblar espectacular, que és com generar una vida paral·lela amb un avatar. Explica això. A
veure, bueno, si... Però expliques el secreto. Ara s'ha explicat el secreto.
No, va, explica una mica aquest procés sí, laboriós que feu.
Va,
no,
a mi m'interessa molt.
Quan una persona vol desaparèixer a internet, normalment és una persona que ja té un perfil baix. Perfil baix vol dir...
Això, què vol dir?
Que no són mediàtics.
Que no són mediàtics.
Ah,
però salen en listes de coses i coses de coses.
Els hi ha passat coses. Però va, explica la tàctica, a veure si la podem aplicar a la Lloberes.
No li podríem aplicar perquè, clar, el primer que li tindria que dir és que demà tindria que deixar la vida pública. A partir d'aquí podríem treballar.
Però això pot passar un dia que tu desapareixis de la ràdio, Lloberes?
Home, esclar, aviam tard o d'hora, un dia no em renovaran i no continuarem, però no hi estic d'acord. És a dir, no hi estic d'acord perquè no, el que no cal és penjar-ho.
Clar, però aquí o todo nada. Vull dir, desaparèixer és desaparèixer, no que se vea...
A veure, una pregunta interessant, com a advocat que ets, o sigui, si la Lloberes ara li diu a Catalunya Ràdio no vull sortir a internet...
M'ho respecten.
Això és difícil, perquè clar, és pública, figura pública, no?
Sí, el que passa és que, clar, algú que ha col·laborat en un programa podria fer-ho, perquè el dret d'imatge, que inclou la veu i la imatge... O sigui, si ella un dia decideix, vull sortir, la medicina, després el pacient pot fer cas o no, tindria que deixar-ho tot, s'ha deixat de la vida pública, anar-se a viure...
Sí, a la muntanya.
A la muntanya, a les Maldives o a algun lloc, deixar la vida pública, deixar les redes socials i a partir d'aquí anar a sol·licitar l'eliminació de totes les coses que hagi fet. Per exemple, això que està fent té propietat intel·lectual, perquè un programa de ràdio té propietat intel·lectual. Per tant, ella podria demanar...
No, els contractes ja ho posa clar.
Clar, ara ho he pensat. El contracte que tu firmes ja és de nosaltres d'imatge.
Sí, cosa que això van haver-hi grans discussions, jo me'n recordo amb el cap en aquell moment, diguem, de programes, que jo vaig dir que jo no donava la meva... I, a més, dones la teva imatge, representa, no només
però,
veu, No, per tot el que...
Però, mira, un client, que ara us quedareu al·lucinat. Hem dit empresaris, però ara posem una senyora... Sempre són senyores, amb tot el respecte, que ha sigut actriu porno i vol ser mare. Això es pot fer. Com es pot fer? En el cas que hagi firmat uns contractes, moltes vegades no es renoven, perquè el dret d'imatge solament ho pot cedir 5 anys, però tu sempre pots indemnitzar el productor del programa. O sigui, el dret d'imatge i el dret de veu i de foto... En el cas d'una actriu de cine eròtico, clar, ella pot indemnitzar el productor i recuperar els seus drets d'imatge. Per què? Perquè el dret d'imatge és un dret reconegut a les declaracions de drets humans. O sigui, el dret d'imatge és teu. Jo el cedeixo, Catalunya Ràdio, el que hem parlat. Si tu vols recuperar, tens que indemnitzar el dany que
fas. En quina proporció m'interessa això?
Clar, però també és veritat que el dany que faria treure un podcast a fa 5 anys a la Carme seria poc.
Sí, sí, sí.
I llavors no seria molt, no?
Vale.
Llavors, clar, tindríem que fer totes les coses que has fet i una detrás de otra i la
citant. O sigui, llavors aquesta actriu porno, ella vol que desaparegui tota la seva imatge.
Això ho hem fet amb
la seva antiga vida, sí, perquè el seu fill, quan entri a internet, no vegi, exacte, aquesta història,
exactament,
passada, no?
Sobretot són actrius que aquí va passar un episodi oscuro, que va ser un productor que, bueno, posava un anunci, no sé si ho va veure, que va acabar a la càrcel, Torbe, que deia,
ah, sí,
oye, fas una escena, et pago 300 euros, i els deia que iban a llegar a Hollywood, no? I aquesta gent, aquestes noies, pues igual hacían una, dos, tres, quatre escenes, no más.
Sí.
Hem tractat alguna actriu que ha fet 100. Però, i llavors això, parles amb el productor, i el productor normalment, en el nostre cas, t'ho dona gratuïtament perquè ja són vídeos antics i si no, pues, pagues algo módico i ho,
ah,
i ho recuperes. Però la llet t'empara. O sigui, el bo és que el productor amb el que estàs parlant, la guerra està ganada.
Clar, els drets són teus. Els drets d'imatge són de cada
són
persona.
Teus. Jo,
però si tu signes un contracte...
Els has cedit i has de recuperar,
però
has de pagar.
Però has de pagar. Es poden, no, recuperar, però has d'indemnitzar tota aquesta gent perquè aquest senyor que està aquí...
Anem a la tàctica, ja està, que em va fascinant, vale, perquè clar, no arribem a la tàctica,
ah,
que
la tàctica,
jo vaig al·lucinar,
sí,
quan vaig trucar i em vas dir, saps què fem de vegades? Explica-ho.
Bueno, això era un secreto, un secreto, però bueno, com ens estimem...
Ara que no volies dir públicament.
Home,
és que està fent...
Mira, us
explico. És que, no, perquè és una tàctica una mica... A veure...
És legal,
eh? És legal?
És legal.
Val,
és
doncs
legal.
Va, explica.
Per, el tema és... Qui és l'única persona que pot crear un avatar amb el meu nom? Jo mateix.
Un mateix, sí,
clar,
sí.
Llavors, a vegades, per baixar el contingut, es creen avatars, no nosaltres, o sigui, coordinadament amb equips de màrqueting, es creen avatars amb el nom de la persona. Llavors, Carme, perdona...
Lloberes.
Lloberes, Carme.
Que li agrada que li diguin Lloberes, eh? No li podem dir Carme, que ens renya.
Ah, Lloberes.
Deixa'm que m'interessa el tema.
Clar, si amb Carme Lloberes fem una persona que parla de surf... i et diu el mar de Tarifa... I
clar,
tot,
en lloc de parlar de bàsquet i fer de coach i
no, de surf, de cuina basca...
O de cuina basca.
No, és un nick, o sigui, és algú que dona informació veraz. Llavors, clar, tot va per baix i la Carme...
Clar,
però Carme,
o sigui, és...
ha de guardar silenci.
Lloberes,
jo tinc un avatar.
Si vols que et creï un avatar paral·lel que generi molta informació perquè la gent, quan busqui informació, trobi a l'altre i no trobi a tu... que és la tàctica.
Sí, això despistaríem, seria
clar.
Clar,
és per despistar.
Bueno, no, ho baixaríem. Estem parlant
no, no,
que són dues feines.
Publicar,
eh? Una és tallar, parlar amb Catalunya Ràdio,
sí, sí, sí,
periòdicos antigos...
Sí, sí, sí.
També un altre
això
tema...
És molt modern, això li pot interessar també a Catalunya Ràdio.
També t'he de dir que és... O sigui, sembla difícil, però no ho és tant, perquè nosaltres solament parlaríem amb els buscadors. O sigui, parlaríem amb Google para que te desindexara todo. Evidentment, si entres a la web de Catalunya Ràdio i busques el
bueno,
nom...
Ara se t'ha complicat una mica la vida, perquè ara també hi ha els assistents, no? Hi ha el ChatGPT, Gemini i tot això, però bueno, és la base,
sí,
no?
Sí, però bueno, ellos xupen d'esto, no?
Val, val, sí, xupen de fer...
De totes maneres, el chat arribarà un moment que també es pot fer.
Sí.
Ah, llavors, si tu vas desindexant tota la informació de la Carme, vas traient totes les fotografies, que és ella, informació que ja no té un interès públic, i vas traient i vas ficant, pues al final Carme acabarà desapareixent del mapa
i sortirà la cuinera.
I sortirà la cuinera.
O sigui, l'altre lloc.
El meu avatar serà una cuinera.
No sé, què vols que sigui?
No, mira, què seria?
Que te'l
no,
demani
no
la carta.
Parlar de bàsquet.
Mira el meu avatar.
Clar, de bàsquet no.
No, ha de ser d'altra cosa. De
què t'agradaria que hi hagués un altre Lloberes? Per despistar, de què la faries?
Per despistar seria una gran música.
Oh,
per exemple,
una pianista.
Per exemple.
Seria com Yu Hwan.
Per exemple. Llavors ensenyaríem a tocar el piano per Carme Lloberes, tararà...
Tutorials mètodo, de piano...
Mètodo Lloberes, carmelloberes.com venderia...
Ai, això es aniria menjant tot l'altre.
I això seguiria comiendo tot l'altre. Però tu tindries que parar, és aquí on ens anem posant. Clar, no,
no
pots xafar la guitarra.
M'estic imaginant la Lloberes reaccionant a l'altre Lloberes i fent-li comentaris.
No, però es fa.
Això m'ha agradat, això de la substitució.
I quin perfil de persones han fet això, per saber de quin sector?
Nosaltres ens hem trobat més mares que pares empresàries potents que temen per la seva seguretat, així de clar, gent que guanya molts diners, però ni tu i jo els coneixem, eh?
Sí, 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 sí.
I que de repente sale una foto, es veu qui és, se ve d'on viven, tot aquest tema, gent que no té exposició, i després gent que ha sortit en el món d'adult. Nosaltres tenim, diguem, aquests dos...
Però gent normal com jo, és a dir, jo no tinc cap tipus de problema, diguem, en aquest sentit que estàs explicant. Simplement és perquè jo qüestiono la ètica real que hi ha amb què tothom hagi exposat, que totes les vides estiguin exposades per tothom.
Clar.
I és una qüestió natural, no normal, ni per la protecció
però
meva.
Però és el que diu ell,
jo
si
conec
publica...
inversors meus de la meva startup de Repscan, que no pots trobar cap foto a internet. Hi ha gent que va molt de cuidado i no trobes cap foto. Si veus el Mobile World Congress, la majoria dels inversors no trobes ni una foto d'ells.
Ostres, clar,
todo esto es trabajo, no
clar,
es casualitat. Són gent que quan se publica una foto van detrás.
No com tu, que, per exemple, m'has enviat una foto, Josep Coll, buscant... Mira, buscant un inversor, com si fos Indiana Jones.
Home.
Ho has vist?
Sí, però
quina creativitat.
Això molt divertit, o sigui... per això ell s'ho penja. Ell no, està bé.
És que, hem de...
Mira, hem d'aconseguir.
I ara tot just, l'altre dia ja ho vaig com mig apuntar, ara acabem l'entrevista, primer... Ens ha d'explicar algunes coses el Josep, que m'ha enviat, que m'ha esclatat al cap, però d'altra banda que també t'estic buscant el robot, per anar amb un robot, i ara m'estaves dient...
Hightower.
El robot que em busquis, Mariola, que no tingui intel·ligència artificial, és que això és un contrasentit, eh?
Aviam, ho dic una mica sense tenir clar, no, els coneixements, diguem, de la tecnologia de res. És a dir, perquè estic veient que la intel·ligència artificial, de moment, almenys la que ens arriba aquí, menteix molt. I s'inventa moltes coses. Per tant, aviam, jo no necessito un trolero al costat.
Et sembla si li pregunto a la Carme Torres això, si és possible un robot sense IA?
Clar, segurament jo crec que deu ser tot el que tu li introdueixis en els seus softwares, o no sé com en reuneu vosaltres, doncs que res, jo l'únic que vull és que sigui una persona, no persona, un robot entenimentat, vol dir que m'instrueixi de moltes coses, que jo li digui ara tal cosa, en reunem d'això, en reunem d'allò, i llavors...
Doncs com que aquest programa és una mica ciència-ficció, escoltem la Carme Torres, que ja m'ha contestat.
Ah, vinga.
Ella vol anar amunt i avall amb un robot. Diu, si entrevistes a la Carme Torres, digue-li si això és possible. Això ho podem aconseguir o què?
Sí, aquests robots petits que han posat en les cases amb persones que viuen soles, són petits, són com de sobretaula, però tenen rodes, van per terra. I...
M'ajudaràs a aconseguir-li
sí,
això?
Sí,
i és molt
sí.
Car, és molt car.
Es diu Misty.
Misty.
I ell ho desenvolupa aquí, el grup Saltó.
Doncs mira, ja t'està buscant el robot, la Carme Torres? Ja te l'està buscant.
De totes maneres, que no cal que sigui aquests de gent gran, No és perquè m'acuidi ningú, Ho tenim clar.
Doncs potser haurem de buscar una mica més, encara.
Vale.
Escolta, Josep Coll, explica'ns aquestes dues coses que estàs fent. Buscant un inversor, et veig aquí en plan Indiana Jones, què és això, i la teva autocaravana, business, rock.
Jo vaig fundar RedPoints, ara Repscan, que ens dediquem a treure contingut d'internet. Tot ho he fet buscant diners privats. O sigui, de no anar a un banc i posar la teva casa ni la dels teus pares, no? Al carrer hi ha molts diners i estic creant un moviment que es diu Voy buscando un inversor. Hem fet una cançó.
Voy buscando un inversor para comprar mi libertad. Tengo una idea en la cabeza que no para de rolar.
Hem fet una conferència amb banda de rock en directe que jo vaig crear a RedPoints per defensar la pirateria, perquè jo sóc músic, vaig ser el cantant dels Discípulos d'Otília i encara estic, predicador JJ Bolton. Jo sempre digo que el rock me dejará a mi, no, ¿sabes? O sea, un dia em diran fora, me jubilen.
I ara estàs buscant la inversió també amb l'autocaravana, no?
I ara amb l'autocaravana tenim el somni, ara vaig estar a Olesa Montserrat, el somni de fer un programa de televisió per ajudar l'emprenedor rural a buscar inversors. La idea és anar a buscar emprenedors rurals i portar-los als grans foros o hipòdrams d'inversors. Portar un noi de Lleida a, exemple, a SAD o a IS i presentar el seu projecte. I tot gravar-ho i fer una road movie. I, però, bueno, somiem en gran.
Que sea andorrano, panameño o un hijo de Pujol. Tengo una idea en mi interior. Quiero ser
Josep Coll de Repscan explicant-li com esborrar-se d'internet a la Lloberes. La ficció d'avui parlava de recuperar els records. Amb la irrupció de la intel·ligència artificial ens projectem en el futur i quan veiem el nostre passat no sabrem si una cosa era real o no. He de parlar amb algú que tingui a veure amb l'arxiu, amb la documentació. Torno al Congrés d'Eurecat.
Pop-up. A
amb Mariola Vinarès.
El Gerard Corbell és historiador, un expert en la gestió de la informació amb experiència en arxius de drets humans, memòria democràtica i patrimoni cultural. Dirigeix la Foneria, una empresa dedicada a projectes que combinen cultura, tecnologia i innovació digital, i actualment també cursa el doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement, a la UOC, investigant com la intel·ligència artificial i la visió per computador transformen l'accés als arxius. Hola, Gerard, com estàs?
Doncs molt bé, encantat d'estar aquí.
Bé, a mi m'agrada molt parlar de la memòria del nostre passat, no? Ara no sé, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, amb tot això que sentíem i amb com hem començat avui el programa, no sé si tot el que recordarem serà real.
L'accés al passat és l'accés al passat que hem preservat, no? I l'accés al passat que hem preservat bàsicament està en els arxius, en els museus, en les institucions culturals. Quan hi va haver el canvi digital, ja fa anys, no de la revolució digital que estem parlant ara amb la intel·ligència artificial, sinó l'accessibilitat a la informació en línia, les institucions culturals s'han anat quedant molt enrere, no? I les institucions culturals necessiten tenir els continguts en línia perquè puguem accedir al passat. Fa un any o dos, en una entrevista per incorporar gent a la nostra empresa, ens va vindre un llicenciat en història de la universitat que ens va explicar que, bueno, recentment havia anat en un arxiu i tenien un munt de documents, pràcticament tots els documents els tenien en paper i que no tenien res en línia. Llavors, l'accessibilitat als arxius, l'accessibilitat al passat, l'accessibilitat a allò que preserven les institucions culturals, si no està en línia, la immensíssima part de la població no accedeix al passat. I amb el canvi disruptiu, amb la intel·ligència artificial, el canvi que ve és que no és si la informació està en línia o no, sinó si aquesta informació és llegible per les màquines o no. Perquè si aquesta informació no és llegible per les màquines, les noves formes d'accés a la informació, que ja seran a través dels models d'intel·ligència artificial, si les màquines no poden llegir, aquesta informació no serà accessible. Com serà el futur en relació al passat? Doncs pot ser que no hi accedim, o pot ser que fem canvis com els que nosaltres com a empresa proposem, que és fer accessible a les màquines al passat.
I haurem de continuar convivint amb aquest canvi de formats tan bèstia, perquè moltes vegades hi ha coses que no es poden preservar perquè han anat canviant de formats, no? Digitals també, fins i tot, no? A nivell d'imatge, a nivell de vídeos, a nivell d'àudio, fins i tot. No sé si al futur ens espera una unificació de formats.
Hi ha un problema de preservació digital, sobretot bé perquè tot i existir formats estàndards de preservació que estan molt ben definits i a nivell universal sabem quins són, no? El MPEG pel vídeo, no? És un format estàndard que hi ha un grup que garanteix que l'MPEG 1 serà accessible, es podrà reproduir dintre de 100, 200 i 300 anys. El problema està en que a vegades les empreses que desenvolupen tecnologia treballen en formats que després no són estàndard universal i no seran accessibles. Clar, aquest és un problema que si no el coneixen les pròpies institucions culturals s'acaben trobant en què, passats 10 anys, aquell arxiu digital no és accessible, aquell fitxer digital, i, en canvi, no sé, la Filmoteca Catalunya té uns meravellosos fons fílmics que tenen 100 i 100 i tants anys en format analògic i allò continua. Hi ha un perill, evidentment, amb els formats propietaris. Hi ha formats propietaris que han acabat esdevenint universals, no? Però, diguéssim, el que ha de ser sí o sí és que la preservació digital sempre ha de ser amb els estàndards.
Escolta, a banda d'això, la intel·ligència artificial hi ha com dues vessants, no? Una, crec que la gent que arxiva i preserva està anant molt bé per la classificació, no?
Mira, nosaltres bàsicament treballem per les institucions culturals. L'arribada de la innovació a les institucions culturals públiques a Europa va a un ritme segurament diferent al que va a les empreses. Les empreses que fan gestió documental, no sé, posem per cas la Caixa, que fan gestió documental, ràpidament aquestes tecnologies les fan arribar, no? Perquè tot això els fa ser més eficients. En les institucions culturals que estan, en el cas europeu, en mans públiques, tota aquesta arribada a la innovació és molt més lenta. I, per tant, m'atreveixo a dir, pel 99% dels arxius, la descripció arxivística continua sent manual. Dades que tenim al Ministeri de Cultura, cada 2 anys treu un anuari. I, per exemple, en relació als museus, ens explica que només el 8% de les col·leccions dels arxius són accessibles en línia. al portal d'arxius d'Europa, que té, si no m'equivoco, uns 350 milions de documents en línia, diria que la pràctica totalitat d'aquests documents no són accessibles per les màquines. És a dir, les institucions culturals van arribar tard a la digitalització de l'era d'internet perquè puguem trobar una imatge digital en línia, però, diguéssim, la penetració de la intel·ligència artificial és al principi, està començant.
Però si projectes el futur, realment ho veiem com una gran oportunitat, no? O sigui, les coses que han d'arribar a passar, sí, per això us ajudarà moltíssim, no?, la feina.
Moltíssim. Els arxius, els museus, les institucions culturals, a poc aniran veient, que aquest és el camí que intentem seguir des de la Foneria, no? Primer, la reducció de costos que implica l'utilització de la intel·ligència artificial, és a dir, si som capaços de fer extracció de dades dels documents de forma automatitzada, podrem accedir a la documentació de forma, primer, molt més àgil i, segon, tindre molta més informació per tenir-la accessible i en línia pels potencials usuaris. I el segon és que no és només un canvi a nivell de productivitat, sinó que és un canvi a nivell de com accedim als arxius. Nosaltres el que veiem és que si tu accedeixes a qualsevol portal d'arxius, això sempre ho diem en broma, però és bastant així, si tu tens el màster d'arxivística, sabràs trobar el document. O si ets investigador i saps on està aquell document, l'acabaràs trobant. Però l'usuari estàndard, que és l'immensíssima majoria de la gent, el que fa és cercar com t'ha ensenyat Google. I d'aquí dos dies, l'usuari el que farà és cercar com t'estan ensenyant ChatGPT o Gemini.
Amb conversa molt més natural, no?
Exacte. Llavors, perquè això pugui passar, i aquest és el nostre gran projecte com a empresa, la documentació ha de ser accessible per les màquines.
Ara estem en un moment que, on, per exemple, en moltíssimes marques, no, s'està dient ja no cal fer SEO, ara hem de fer GEO, no? És a dir, que els assistents o que el ChatGPT o que Gemini, quan doni un resultat, sigui el resultat teu, no? O sigui, una mica és el mateix, però en museus i en aquest àmbit.
El que també veiem clarament és que l'utilització de la intel·ligència artificial el que farà és que aquests processos, que són increïblement lents, puguin ser pràcticament automatitzables, no? I és aquest el camí, el camí que intentem seguir des de la Foneria.
Una altra de les coses que passa amb la IA, que és el que ens deien, per exemple, la ficció amb la que hem començat avui, és de quina manera destrieu el que no és real del que és real, no? O sigui, us heu d'arxivar però que les coses estiguin contrastades, no? És a dir, us canvia algú una imatge per una altra i aquella imatge sintètica, no podeu arxivar-ho com a real, no? No sé de quina manera ho veus com serà el vostre futur.
Mira, fins ara hem dit que els arxius de les institucions culturals, aquesta gran revolució que és la de la intel·ligència artificial encara no hi està arribant o està al principi. No els hem fet quedar molt bé. Ara els farem quedar extremadament bé. Si tenen una cosa molt i molt, molt bona als arxius és que la fiabilitat, la cadena custòdia, el principi procedència, és a dir, sabem que aquest document el va crear tal persona en tal moment i això no s'ha trencat mai, aquesta cadena custòdia, per tant, hi ha una fiabilitat, una veracitat total i absoluta.
Ah, això és molt important, eh?
La documentació, l'arxiu, al contrari de la documentació o les dades que tenim en línia, és verificable i és, a més, fiable. I aquest és un dels grans potencials dels arxius. Els models d'intel·ligència artificial han estat entrenats amb la informació estructurada que hi ha en línia, no amb tota la informació que hi ha en línia, sinó només amb la informació estructurada que hi ha en línia, molt en Wikipedia, però hi ha molta altra informació estructurada que no està verificada i que no és fiable.
Gràcies a la tecnologia i amb la intel·ligència artificial, mantindrem la memòria històrica pels segles dels segles?
Amén.
Sí o no?
Sí, l'informació hi és. Jo quan estudiava hi anàvem a l'arxiu. A dia d'avui pràcticament no hi va ningú a l'arxiu. Les estadístiques d'accés als arxius a nivell estatal diuen que ja per damunt del 99% dels usuaris d'arxius són en línia. Per tant, o està en línia o no transmetrem aquesta memòria. O la fem accessible per màquines o no transmetrem aquesta memòria. I serà, sí que hi serà, però pot ser un tresor amagat que ningú hi accedeixi. El que volem és que s'accedeixi.
Fem una crida als museus. Ara que ja heu fet tota la inversió a fer activitats immersives, ara els diners cap a l'arxivística.
Som capaços d'alliberar el potencial que tenen els arxius fent-los accessibles a les màquines, alliberem els 4.000 anys de coneixement de la història perquè les màquines puguin començar a treballar amb documentació fiable i verificada.
El dret a l'oblit és un dret que tenim com a persones. Esborrar-se d'internet és possible, però és molt difícil si ets un personatge públic que ha cedit els teus drets d'imatge. Avui ho hem intentat amb Carme Lloberes i Josep Coll. A la ficció, veus de David Bagés i Alma Alonso, veus sintètiques de Haidini.net, guions Emma Mussoll, muntatge Joan Arenyes, producció Júlia Stals. Us ha parlat Mariola Dinarès. La IA ens pot ajudar a preservar el nostre passat, però alerta, cal triar bé què volem que perduri.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.